felicitem a l'Oriol, que farà 8 anys el 20 de març. Felicita'l també de part nostra.
Que bé, moltes gràcies.
Que vagi bé, Clara. Adéu, Manu. Fins demà.
Adéu.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Porta a arrasar les eleccions amb un resultat incontestable. 2 de cada 3 socis li han renovat la confiança. El president del Barça ha demostrat que continua la seva lluna de mel amb la immensa majoria de la massa barcelonista. Una xifra de participació que ha estat del 42%, que, per cert, algun dia el Barça s'haurà de planejar també el vot telemàtic per fer més fàcil que els socis puguin votar. Però l'escrutini ha estat una festa pel laportisme, que veu revalidada la seva manera de gestionar i de liderar el club. El president demostra que el seu estil, la seva manera de fer, acompanyats d'èxits esportius, sedueix l'aficionat blaugrana. El projecte laportista s'ha imposat per una raó clara: el futbol i els èxits esportius. Esportivament, el soci tenia motius per estar content amb el rendiment del seu equip. Víctor Font, l'altre candidat, no ha pogut convèncer l'electorat de la necessitat de canviar la gestió del club. Els èxits han pesat més que els dubtes en què l'oposició va centrar la seva campanya. Davant del xoc de models que es plantejava, el soci ha pres partit de manera clara. A l'oposició li toca assumir ara el seu paper amb responsabilitat i dignitat. Per la seva banda, el gran guanyador també ha de recordar, enmig de l'eufòria, que l'àmplia majoria de les urnes no equival a un xec en blanc, sinó a un crèdit de confiança que s'ha de gestionar amb responsabilitat. Joan Laporta en surt reforçat, té motius per estar extremadament satisfet, però precisament per aquest immens poder ha d'anar acompanyat d'una voluntat clara de transparència i rendició de comptes. Les decisions que marcaran el futur del Barça estan a les mans de Laporta. Del seu encert en dependrà la sostenibilitat econòmica del club i també continuar tenint un gran equip a la gespa. Avui, doncs, toca felicitar el guanyador i també a Víctor Font, perquè el Barça és més fort quan el soci pot triar entre diferents alternatives. I avui ja és dia també de mirar el futur i fer-ho amb optimisme. Demà Joan Laporta serà al matí de Catalunya Ràdio per explicar-nos el seu projecte pels pròxims anys. Esperem que li quedi veu després d'aquesta celebració merescuda d'aquesta nit. I el president reelegit ha demostrat la seva capacitat per fer renéixer el Barça i en el seu nou mandat tindrà el repte de fer que el club torni a conquerir Europa. El soci ha parlat i ha confirmat la connexió entre l'equip, la graderia i la llotja, que ha de ser decisiva per als mesos que venen. Si tots units fem força, mai ningú no ens podrà torcer. Tenim un nom, el sap tothom: Barça, Barça, Barça.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns, 16 de març de 2026. Comencem el dia amb 2 graus sota zero a la Vall d'en Bas, 1 grau positiu a Cervera i 9 graus a Mont-roig del Camp. Aquí encara fa vent. De fet, la previsió és que el vent de mestral i el vent que bufa al Pirineu desapareguin abans del migdia i sí que es mantindrà durant pràcticament tot el dia la tramuntana a l'Empordà i al final del dia ja desapareixerà. Farà sol avui, amb temperatures que són baixes a aquesta hora, tenint glaçades a l'interior, a la meitat nord de Catalunya, però al migdia s'arribarà amb facilitat fins als 18 o 20 graus. I en pròxims dies, preveiem que el temps continuï ben estable.
Ara són les 8 i 3 i avui us saludem des del nou estudi 5 de Catalunya Ràdio. Estrenem un nou estudi ràdio visual, tecnològicament molt avançat, que suposa també un salt endavant respecte als formats en què us podrem oferir a partir d'ara a la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Uns canvis que permetran també no només veure programes en directe, sinó també una realització automatitzada i manual i una ambientació en pantalles que serviran també per donar context i ampliar les diferents informacions a nivell visual. Tot això, evidentment, sense deixar de fer la nostra feina, la ràdio de sempre. La que explica la veritat amb la seva veu i la dels altres i la fa servir amb silenci i també amb música a vegades. Perquè la ràdio es pot veure i tocar, però sempre, sempre continuarà sent ràdio. Avui per explicar-vos aquesta última hora també de vagues, de pagades i de problemes als trens. I arrenquem precisament amb els trens perquè avui comencen les obres del túnel del Garraf, que afectaran les línies del sud del país durant 3 mesos. En aquest temps, a l'R2 Sud, entre Sitges i Garraf, només se circularà per una via. Això en disminueix la capacitat, per tant, passen menys trens i per això alguns trams s'ha de fer en autobús. En això, un punt clau és Vilanova i la Geltrú. Anem-hi en directe. Montse Gené, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, és un matí tranquil. Els trens passen cada mitja hora i els passatgers poden pujar sense aglomeracions. Són trens dobles i llargs, per la qual cosa no arriben massificats des de Cubelles per anar cap a Barcelona. En passen 2 cada hora, a I-22 i I-52. I pel que fa a l'autobús, les cues són normals i es van absorbint amb fluïdesa perquè hi ha molts autobusos. La sensació és que avui hi ha menys usuaris i les cues són puntuals. També a Sitges ens diuen que les cues són les normals. La Joana és una usuària que anava en tren, però davant del tall ha decidit canviar de mitjà.
Divendres vaig anar amb tren perfectament, bueno, amb els retrasos que té normalment, però avui em toca anar amb bus i penso que fins a juny no acabaran les obres, llavors em tocarà bus fins a juny.
Dèiem abans que Renfe i el Departament de Territori han preparat autobusos, però ajuntaments com el de Torredembarra o el d'Altafulla no se'n refien i han contractat el seu propi servei. Anem en directe cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, hem estat a primera hora del matí, a les 6 del matí, quan ha sortit aquest autobús. Una vintena de persones l'han utilitzat perquè a Altafulla i Torredembarra no s'acabaven de refiar de com aniria aquest pla alternatiu aquí a Sant Vicenç de Calders. Aquí, a l'estació, però, continuen arribant els trens regionals del sud i tots els usuaris són desviats, quan baixen dels trens, agafar a les desenes d'autobusos que no paren d'entrar i sortir en aquesta estació per fer el transport alternatiu fins al Prat de Llobregat. De moment, segons el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, les coses funcionen prou bé.
A les primeres hores d'aquest pla alternatiu s'està desenvolupant en relativa normalitat, els busos estan funcionant amb el temps de viatge més o menys previst i considerem que aquesta alternativa en bus és la millor opció de desplaçament pels viatgers que han d'anar fins a Barcelona.
Això sí, els usuaris ja avisen que concretament al llarg del dia d'avui monitoritzaran puntualment què està passant per informar i demanar que es millorin coses, com explicava Anna Gómez, que és la portaveu de Dignitat a les Vies.
Bueno, nosaltres de moment avui és el primer dia. El que hem dit és als usuaris que ens ho expliquin tot, que avui intentin els xats que no aboquin tanta frustració i que ens ensenyin què funciona i què no funciona perquè és necessari per tots, però sí que m'aixecarem que tots els informadors donin bé la informació.
I entre els usuaris, doncs, en resignació per una gincama més. Ja porten molts mesos fent activitats de sortir dels trens per agafar autobusos i una vegada més aquí aquesta resignació entre la gent que utilitza aquests autobusos. La R2 Sud funciona força a deshora i la gent que va a Barcelona prefereix els autobusos.
Per cert, alerta als que tingueu un cotxe antic també, perquè des d'avui a l'àrea metropolitana de Barcelona reactiva la zona de baixes emissions. Per tant, es tornaran a multar els vehicles que no tenen etiqueta ambiental. Les sancions estaven desactivades des del 22 de gener per la crisi de Rodalies. I a banda dels trens, un altre dels temes del dia és el vent. Així bufava el vent al santuari de Caral, on va arribar als 160 km per hora, la ratxa més important que ha registrat a les últimes hores el servei meteorològic. Les ventades van fer malbé línies elèctriques i això ha deixat milers de persones sense llum durant tota la nit. Aquest matí, uns 2.000 abonats encara no en tenien. Actualitzem. Anem a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, una xifra d'afectats que fa poca estona s'ha reduït lleugerament amb els grups electrògens que han posat aquesta nit. Ara són uns 1.500 els abonats sense llum a les comarques de Girona. Un miler d'habitatges i negocis al Baix Empordà i uns 500 al Ripollès han confirmat des d'Endesa. Amb la sortida del sol s'han afegit més operaris als treballs de reparació de les línies afectades per la ventada, en col·laboració amb els bombers, que continuaran aquest matí retirant arbres i branques. Des de la companyia destaquen que això ha de permetre accelerar els treballs de reposició del servei. Això, però, no amaga el malestar de veïns i ajuntaments dels pobles més afectats, per exemple, Molló i Planoles, al Ripollès, que es queixen de falta de manteniment de la xarxa d'electricitat, també de telèfon, que en situacions com la d'ahir massa sovint diuen, a més de sense llum, també es queden incomunicats.
El vent també va deixar 4 persones ferides. Alguns dels municipis afectats ja retreuen al govern que no declarés cap alerta, com sí que va fer quan hi va haver ventades a Barcelona. Era l'acusació, per exemple, de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
Hi havia poc seguiment de la part de la Generalitat, tenint en compte, no?, tota l'activació que es va fer fa un mes, quan se'ns va obligar a tancar casa, quan, evidentment, en tots els mitjans de comunicació en parlaven. Avui sembla com que només afectava, doncs, Girona i les comarques gironines, doncs ha sigut diferent.
Avui, doncs, hem parlat de trens, hem parlat d'apagades, ens falta la vaga. Perquè avui comença la vaga de docents convocada per l'USTEC, el sindicat majoritari, que rebutja aquest acord del govern amb la UGT i Comissions Obreres i reclama, diu que vol més personal i encara millors salaris. Cada dia aquesta setmana hi haurà vaga en un punt del país. Avui és el torn del barcelonès i també del Baix Llobregat. Anem en directe a un d'aquests centres, l'Institut Montserrat de Barcelona. Sara Canyeté, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí a l'Institut les portes s'han obert puntualment a les 8 del matí. L'equip directiu, diuen, han matinat especialment per veure que avui doncs, totes es desenvolupi amb normalitat. Divendres van dictar quins eren els serveis mínims i ara estan aquí fent recompte per veure, més enllà d'aquest personal que sí que ha de venir al centre a treballar, quins són finalment els professors que han decidit sumar-se a la vaga. Com que a cada territori hi ha dos dies convocats aquesta setmana, el que pertoqui entre dilluns i dijous, i el divendres, que la vaga està convocada a tot Catalunya, també ens expliquen que molts claustres s'han organitzat i que, per tant, una part del professorat farà vaga avui i l'altra s'espera per fer-la ja el divendres. En tot cas, ens diuen que aquí hi ha malestar des de que es va aprovar aquest acord fa una setmana, més que per al fons o el contingut del mateix acord, sinó per les formes, per com ha anat tot plegat el trencament d'aquesta unitat sindical o el fet que es conegués que hi hauria aquest acord abans fins i tot que s'assignés. Els sindicats que s'hi oposen, els quatre sindicats que s'hi oposen i que són els que mantenen aquesta setmana de mobilitzacions, asseguren que el moviment està fort i el que necessiten ara, el que volen, diuen, són xifres contundents que demostrin aquest rebuig, que demostrin que es manté aquesta unitat sindical per part dels quatre sindicats que mantenen les protestes i que s'obligui el Departament d'Educació a tornar a seure a la taula de negociació. De moment, Educació també es mostra molt ferma en la seva posició i diu que no ho farà.
Insistim que la vaga serà tota la setmana en punts diferents del país i avui també es preveuen diferents talls de trànsit, com ja estem explicant des de primera hora del matí. A la Gran Via de Barcelona hi tenim la Lara García. Lara, bon dia.
Hola, bon dia. Nosaltres som a Gran Via, davant de Can Batlló, l'alçada de la Campana, perquè us feu una idea. Aquí els docents, uns 200 mestres, tallen la via des de les 7 del matí. Els cotxes circulen pels laterals, alguns doncs giren cua, marxen, la gent baixa dels autobusos. Hem vist algun conductor que s'encarava amb els manifestants, però que al final estan exercint el seu dret de tallar aquesta via. Una de les manifestants és l'Alba Ferran. Alba, bon dia.
Hola, bon dia.
Fins quina hora penseu ser aquí?
La nostra idea és quedar-nos fins a 9:45.
I què fareu després?
Després la idea és fer columnes des de plaça d'Estació de Sants fins a plaça Espanya i d'allà fins a Urquinaona, on hi ha la manifestació que ens centralitzem amb el barcelonès, Baix Llobregat i Barcelona.
I quins talls resisteixen a aquesta hora?
Que jo sàpiga, a la 2 a l'alçada de Cornellà, a la B23 i també per Valldaura.
Els Mossos prou us van dient per megafonia que si no us aixequeu aviat us faran fora ells.
Exacte, diuen això, que estan intentant fer pressió perquè ens aixequem, però estem aquí exercint el dret de fer aquest tall.
Alba, gràcies, que vagi bé. Doncs ja ho sentieu, els Mossos d'Esquadra van dient per megafonia que faran fora els manifestants si no s'aixequen aviat. Aquesta és la situació ara mateix. Hi ha quatre talls a l'àrea metropolitana de Barcelona que sembla que es dissoldran aviat perquè sí que els manifestants estan pactant amb els Mossos d'Esquadra doncs hores d'aixecada dels talls perquè torni a restablir-se la circulació aviat.
I encara parlant de vagues, aquesta setmana també en tindrem de metges. Aquí els sindicats demanen un estatut propi que reguli les seves condicions. A Catalunya, la vaga serà dijous i divendres. Així comença un dia i una setmana en què al matí de Catalunya Ràdio també parlarem de les eleccions al Barça.
Aquest resultat és contundent i ens dona molta força. Ens dona tanta força que jo crec que ens fa imparables. No ens pararà ningú, companys, a partir d'ara. Seguirem defensant el Barça contra tot i contra tot.
Joan Laporta serà president del Barça 5 anys més. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I serà després d'haver obtingut el 68% dels vots.
Són pràcticament 33.000 paperetes. Alerta perquè són més suports que les últimes eleccions. Són 3.000 vots més que ara fa 5 anys. Amb aquestes eleccions, Laporta iguala les victòries de Josep Lluís Núñez. Així s'ha celebrat, així ha arribat Joan Laporta a les tres tocades de la matinada a la sala Ludega. Recordem que serà el seu quart mandat i hi ha hagut moltes celebracions com aquesta, també.
És un camp! Som la llengua urana!
Una altra de les imatges i una altra del son. Joan Laporta i uns mariachis amb el col·laborador de Ser Catalunya, Tio Faja, també celebrant aquestes eleccions. L'altre candidat en aquests comicis, Víctor Font, va rebre 14.000 vots, va arribar pràcticament al 30%.
Acceptem el resultat, com no pot ser de cap altra manera. Felicitem de nou el president electe ara, Joan Laporta, i a tota la seva junta directiva.
Per cert, que Laporta també va enviar un missatge a la candidatura de Víctor Font.
Una candidatura, la que, doncs, diguem-ne, ha perdut, que presentava una proposta de confrontació i de divisió. I entenc que els socis majoritàriament han votat la nostra proposta, que era una proposta de que tots junts defensem el Barça contra tot i contra tots.
Quart mandat, per tant, de Joan Laporta, que, per cert, no podrà començar a exercir-lo fins l'1 de juliol. Els estatuts del club diuen que si les eleccions es fan perquè s'ha acabat el mandat anterior, la nova junta ha de prendre possessió l'1 de juliol que vingui després a la data dels comicis.
I una altra de les imatges ha estat Laporta saltant i cantant amb els jugadors del Barça. Va ser quan part del primer equip va anar a votar.
Sí, han acabat el partit amb el Sevilla, Rafinha, Araujo, Olmo, Pedri, Cubarsí, Caçador, entre d'altres, van anar a votar i allà es van trobar en Joan Laporta, es van abraçar i d'aquí aquests salts i aquests crits que hi sentíem. Diverses personalitats del barcelonisme van votar en aquestes eleccions. Aitana Bonmatí, també acompanyada de Laporta. Héctor Fort, que ara està a l'Elx. També Marc André Ter Stegen, que va anar a votar però no va poder, perquè diuen que no van sortir al cens, li van dir les persones que estaven a les urnes.
Ho entenc a tot arreu.
En sap greu, però exacte, en sap greu, però no surt al cens. S'hi va veure Sergi Busquets, Guillermo Amor, Audi Norris, evidentment Xavi Hernández, i en el terreny polític, Artur Mas i Jordi Pujol. L'expresident de la Generalitat el va acompanyar al mateix Laporta que van a votar. Per cert, en principi no consta que es veiés el Leo Messi votant, i recordem que no es podia votar per correu.
Avui en parlarem a l'Àgora Esportiva. De moment, un primer comentari del col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio i exdirector de Barça TV, Vicenç Sánchez.
Ja en Laporta repetirà 5 anys més al capdavant del Barça. Encara que Víctor Font semblava musculat, molt musculat, la preeminència del fins ara president semblava indiscutible. Així ha estat. El caràcter extremadament fort de Laporta sempre genera anticossos i el tenor de les eleccions ha estat clarament plebiscitari. Laportisme contra antilaportisme. Font ha aconseguit ser candidat únic de l'oposició i ha acabat aplicant tot el vot protesta. I no n'hi ha hagut prou. És difícil demanar a algú que té una empremta tan forta que governi per a tots. De fet, sempre es diu això, en futbol com en política. I mai és veritat. L'antilaportisme haurà de resignar-s'hi.
Doncs aquests són els principals temes del dia. Avui que estem en aquest estudi nou, Francesc Soler, has entrat aquí com si, escolta'm, com si estrenessis un pis nou.
Home, espectacular, això, eh?
T'agrada o no, Marta Viana? Molt. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Francesc Solanes, bon dia.
Bon dia, és una
nova Prado, bon dia. Pol Frada, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com el descriuries, Francesc, l'estudi? Molta llum?
Sí, a mi em recorda Morning Show.
Morning Show?
Sí.
Esperem que no acabi igual.
I et fa un altre cot, et porta a l'estació i després t'ajuda amb la declaració. Qui et va ensenyar a parlar i et va ensenyar a muntar en la bicicleta aguantant el manillar. Aquest 21 de març sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Al meu pare li he agafat, pel Dia del Pare, el cupó extra Dia del Pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia del Pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia del Pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 19, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler i Marc Jurado i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
Una nit que ens deixa la gala dels Oscars.
The Oscar goes to one battle after another.
La gran triomfadora de la nit és Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.
Sóc aquí gràcies a la confiança que la gent ha posat en mi. Ells em van donar la seva confiança i el seu temps, i això és el millor de formar part de l'equip d'una pel·lícula, estar amb la gent. Ens necessitem els uns als altres. Això és un regal preciós i em fa molt feliç que el cinema sigui casa meva. És fantàstic. Gràcies des del fons del meu cor. Gràcies.
Ha seguit la gala des de Los Angeles, Oriol Serra.
La 98a edició dels Oscars ha tingut una clara guanyadora, una batalla tras otra. La pel·lícula de Paul Thomas Anderson s'ha acabat imposant amb 6 estatuetes, entre les quals la de millor pel·lícula i millor director. Els Pecadors, de Ryan Coogler, n'ha obtingut 4, incloent millor actor i millor guió original. I ha marxat amb les mans buides de Hollywood, però amb bones sensacions és l'equip de Sirat, començant pel seu director, Oliver Lache.
M'he sentit a casa. M'han dit... Tens que retornar com més. Volem aquesta cosa teva, no? No canvis. No, volem això, aquesta cosa teva diferent, no? I jo com a autor estic molt content, no? I molt agraït.
Des de Los Angeles, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ha sigut una nit de gala poc política i reivindicativa comparada amb les altres gales d'altres premis.
Però sí que ha deixat alguns moments per recordar. Un d'ells, Javier Bardem, que ha pujat a l'escenari amb una enganxina de No a la guerra.
No to war and free Palestine.
Una altra de les veus crítiques ha sigut el presentador de la gala, Conan O'Brien.
First time since 2012 that there are no British actors nominated for Best Actor or Best Actress. Yeah, British spokesperson said, yeah, well, at least we arrest our pedophiles.
No hi ha actors britànics nominats aquesta nit, ha dit un portador britànic, em va dir, bé, almenys nosaltres sí que arrestem els nostres pedòfils. A banda d'això, els altres dos premis més importants, millor actor i actriu protagonista, ha sigut per Michael B. Jordan, pels Pecadors.
I stand here for, because of the people that came before me. Sidney Poitier, Denzel Washington.
I J.C. Buckley s'ha emportat l'Oscar per Hamlet.
Thank you to the incredible women that I stand beside. I am inspired by your art and your heart.
La millor pel·lícula internacional ha estat Valor Sentimental. El millor so se l'han dut Fórmula 1 i les guerreres de K-pop s'han emportat 2 estatuetes, millor pel·lícula d'animació i millor cançó original.
Són les 8:21 i també de les últimes hores. L'exèrcit d'Israel ha ampliat l'ofensiva al Líban. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia, sí. En un comunicat a més fa mitja hora ja parla sense embuts d'una operació per terra que pretén eliminar les amenaces a la zona que toca amb la frontera. L'exèrcit explica que aquest dissabte passat un dels seus batallons ja va entrar en combat amb milicians de Hezbollah i que l'objectiu de l'operació és buidar aquesta àrea d'infraestructura de la milícia xiïta. Ja a principi de la guerra, tropes israelianes ja van creuar la frontera entre Israel i el Líban i l'exèrcit israelià va emetre una ordre d'evacuació per tots els civils libanesos que viuen en aquesta àrea fronterera. És un escenari que fa pensar en l'establiment d'una zona de seguretat entre els dos països, això sí, en terreny libanès. Recordem que en el que portem de guerra, al Líban ja han mort més de 800 persones i prop d'un milió s'han vist obligades a abandonar casa seva.
I aquest nou capítol de la guerra a l'Orient Mitjà marcarà les dues reunions que fa avui la Unió Europea.
D'una banda es troben els ministres europeus d'Afers Estrangers, de l'altra també reuneixen els d'Energia en plena escalada de preus del petroli i el gas.
Brussel·les, Bruno Fortea.
Els ministres d'Energia esperen que la Comissió Europea concreti aquesta setmana quines mesures prendrà per mirar de frenar els sobrecostos. L'executiu comunitari s'ha obert a limitar el preu del gas, però fonts diplomàtiques dubten que a la trobada d'avui hi hagi resultats concrets. En l'altra reunió del dia, els ministres europeus d'Afers Estrangers analitzaran la guerra a l'Orient Mitjà. També intentaran desbloquejar un préstec multimilionari a Ucraïna i un nou paquet de sancions contra Rússia. El veto d'Hongria i d'Eslovàquia impedeix que tot això tiri endavant, però la majoria de països comunitaris volen seguir pressionant Moscou i rebutgen la decisió dels Estats Units d'aixecar les sancions al petroli rus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant de reunions, el govern espanyol aborda avui el preu de la guerra amb el sector agroalimentari.
I també amb el sector pesquer. Són sectors amoïnats per l'encariment del combustible i els fertilitzants. Ja han avançat que avui li demanaran al govern de Pedro Sánchez mesures urgents. També avui es troben referents espanyols de la indústria militar.
I si abans parlàvem de les eleccions del Barça, també hem de parlar de les eleccions dels comicis a Castella i Lleó. Es repeteix el guió d'Extremadura i l'Aragó.
Per tant, victòria del Partit Popular, que es queda, això sí, lluny de la majoria absoluta.
Que el Partit Popular mañana empezará el diálogo con todas las fuerzas políticas, pero en Castilla y León va a haber un gobierno presidido por el Partido Popular
El Partit Popular ha guanyat dos diputats. També ho ha fet el PSOE, mentre que Vox n'ha aconseguit un més dels que tenia i no ha arribat a la barrera del 20% dels vots. Suma i Podem s'han quedat fora del Parlament.
I avui serà dia de fer-ne lectura, sobretot a Madrid, en clau espanyola. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia. Si avui tots els partits reuneixen executives, el PP ha tancat el cicle de tres eleccions seguides amb el mateix guió. Guanyen amb claredat, però necessita sí o sí de Vox per governar, obligats a entendre's, tot i que les negociacions tutelades per les direccions dels dos partits fins ara no han donat resultats a cap dels tres territoris. El PP, però, treu en pit a Castella i Lleó, han doblat els Abascal amb vots i frenen la pujada de l'ultradreta. Per això, Miguel Tellado els envia aquesta advertència.
Yo espero que Vox entienda, igual que nosotros lo hemos hecho, el mandato de los ciudadanos.
A l'altra banda, un PSOE satisfet, que enmig del no a la guerra conté la mala ratxa i ho fa amb un candidat fora de l'òrbita de Pedro Sánchez, que ha sabut aglutinar el vot útil a l'esquerra, deixant sense representants Podem i Sumar. Això és, de fet, un mal de cap mes per a l'espai i l'esquerra del PSOE, en ple debat sobre com s'han d'organitzar de cara a les generals.
A Madrid, això a Madrid, i també serà dia de valorar eleccions, en aquest cas a França.
Primera volta de les eleccions municipals. L'esquerra ha resistit, sobretot a les grans ciutats, però els comicis han confirmat que el Regrupament Nacional, la marca actual de l'extrema dreta, escampa la seva implantació territorial per bona part del país.
I a la Catalunya Nord, victòria d'alcalde de Perpinyà, de Regrupament Nacional, aquí no caldrà ni segona volta. Laura Bertran.
El ball sortint de Perpinyà, Louis Alliot, del partit Reagrupament Nacional, ha quedat ja reelegit per un nou mandat amb el 50,61% dels vots i 30 regidors. Molt lluny davant dels seus opositors. Recordem que hi havien 5 altres llistes. Sentim la valoració del sociòleg Gauthier Sabrià.
Passen les eleccions i ho veiem, l'extrema dreta és cada cop més hegemònica a Perpinyà. Mentrestant, les possibilitats de tenir una alternativa semblen cada cop més fluixes.
La participació definitiva ha estat del 47,74% en aquesta primera volta. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquí a Catalunya, setmana decisiva per al futur dels pressupostos del govern de Salvador Illa. El PSC i Esquerra tenen fins divendres per arribar a un acord que permeti salvar els comptes i tramitar-los al Parlament de Catalunya. Raül Flores.
Divendres, a quarts de 3 de la tarda, el Parlament votarà els comptes. És el límit per l'acord i, si no hi ha encaixada de mans, els pressupostos cauran en aquest primer examen parlamentari. Fonts dels republicans asseguren que les negociacions no van bé.
Nosaltres volem pressupostos a tot arreu, però nosaltres també volem la recaptació de l'IRPF.
I fonts del govern parlen de moment delicat, però el president Illa...
No pensem en el 2026... ni en el 2027.
Allunya d'opció de convocar eleccions si cauen els pressupostos. Divendres al límit, però abans PSC i Esquerra es veuran les cares al ple del Parlament, on podrien començar ja a definir el futur d'aquests comptes. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
I notícia que us avança Catalunya Ràdio. En un primer any de funcionament, les dues unitats de sistema de presons per a reclusos vulnerables han atès uns 100 interns i ha contribuït a reduir la conflictivitat.
Una de les unitats es troba al centre penitenciari de Puig de les Basses, a l'Alt Empordà, i Catalunya Ràdio és el primer mitjà que hi entra.
Anem a la presó de Puig de les Basses, Núria Paraire.
Té capacitat per a 20 interns que provenen de mòduls ordinaris i que tenen algun problema de salut mental o una addicció o algun tipus de discapacitat intel·lectual.
Te tienes que ir controlando mucho el tema de, pues, de no pegarle. Yo creo que eso es lo que más cuesta.
Bueno, el mòdul és més pressió, més nervis, extorsions...
Als pavellons ordinaris hi ha més de 100 interns i es poden originar conflictes. A la UIC són pocs i hi treballa un grup de més de 10 professionals. L'objectiu és que puguin tornar als mòduls ordinaris. Sentim la subdirectora general de Rehabilitació, Gemma Torres, i l'educadora social, Eva Unger.
Es redueix significativament aquesta conflictivitat.
Clar que estem contentes, estem molt contentes perquè els resultats estiguem bons en tots els aspectes, no?
Des de Puig de les Basses, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre nom del dia és Rosalia. A la seva gira mundial Lux Tour.
Arrenca a Lió, a França. En total farà 57 concerts que podrien superar els 100 milions d'euros de taquilla. A Barcelona actuarà d'aquí un mes amb concerts al Palau Sant Jordi el 13, el 15, el 17 i el 18 d'abril.
I l'altre nom és Shakira.
Perquè ha anunciat que construirà un estadi temporal per als concerts que farà a Espanya, on acabarà la seva gira mundial Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. L'artista ho ha avançat en una entrevista que podrem veure a Menar Álvarez d'aquí pocs dies a Televisió Espanyola.
Espanya està reservada
para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista porque, bueno, Live Nation se está preparando un estadio especialmente para estos conciertos.
¿Ella levanta un estadio para los conciertos?
Un estadio para los conciertos, sí. Se va a llamar el Estadio Shakira.
L'Estadi Shakira.
Estadi Shakira.
Podríem fer l'Estadi Piqué, nosaltres.
Ella acabarà la seva gira Les Mujeres Ya No Lloran amb diversos concerts aquí a Espanya i ella mateixa admet que no s'ha vist un projecte tan gran com aquest a l'Estat.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Renault Symbio Full Hybrid i Tech Autorecarregable. El teu SUV familiar amb sistema Open Air Link amb Google integrat i maleter de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. On compren els professionals. Obramat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Pel que fa als esports, Marc Andrés, a banda de la victòria electoral de Laporta, ahir va guanyar el Barça a la Lliga.
5-2 al Camp Nou contra el Sevilla amb hat-trick de Rafinha i els gols d'Olmo i Cancelo, un partit en què va reaparèixer Gavi 203 dies després i lluint el braçal de capità. Són declaracions a The Zone.
Ha sido muy duro, si te soy sincero, ha sido mucho más duro que la otra vez. La verdad que lo he pasado bastante mal, pero bueno, esta sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la afición y con todos mis compañeros es única y estoy muy feliz.
Un partit al Camp Nou amb el gol nord obert per primera vegada després de les obres, un partit al qual van assistir-hi 56.483 persones.
I l'Espanyol va perdre a Mallorca i va marxar indignat amb l'arbitratge.
Derrota 2-1 en Terres Balears. Piqué el va avançar als blanquiblaus, després va ser expulsat per vermella directa, però la gran polèmica va arribar amb l'empat a un Balear. Tant és així que cap jugador va atendre els mitjans en zona mixta i va ser Xavi Andreu, director de Relacions Institucionals de l'Espanyol, qui ho va fer.
Ha arribat el moment de fer-ho per carta i demanar explicacions clares i concretes amb una contestació per veure si podem trobar, perquè l'angoixa en la que viuen els nostres jugadors ara doncs està començant a afectar la seva manera de desenvolupar-se en el terreny de joc.
La derrota fa que l'Espanyol continuï sense guanyar aquest 2026.
I jornada històrica a la Marató de Barcelona.
Amb l'atleta etíop Fotien Tesfay Hailu, que va establir el rècord femení de la prova per gairebé 9 minuts i va marcar la segona millor marca de la història de les maratons, amb temps de 2 hores, 10 minuts i 53 segons. Tot això en el que era el seu debut en una marató. La prova masculina la va guanyar l'ugandès Abel Xelangat en una edició de la marató que va tenir més de 32.000 participants, la més multitudinària de la història.
Ara, són les 8:33. Emilio, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Què tal? Com estàs?
Bé?
Bé, sí, sobrevisquent, que deia el meu pare.
Ah, mira. Qui dia passa, any empeny.
Perfecte, tal ara, qual.
Ahir victòria aclaparadora de Laporta,
Tremendo, sí. Bueno, a veure, res novedós, no? Cap sorpresa, no? I en aquest sentit, pues, bueno, una mica la tendència del món, no? Populisme, no? Més laportismo que culerismo que azulgrana, no? Diuen que Madrid, el Florentino Pérez fa la diferència entre madridistes i florentinistes, no? I, però la fa molt, molt descaradament. O sigui, allò de... Usted es del Real Madrid, no lo sabe, ¿no? Pues esto. I,
per això, crec que... que passa? Perquè això és un... És a dir, el personalisme ara està de moda o perquè també esportivament el Barça està en un bon moment?
No, jo crec molt en la tendència del populisme. O sigui, a veure, si tu mires sobretot l'última part de la campanya de Laporta, és a dir, quan es va donar compte, potser, o li van dir que les signatures, bueno, deien li van fer, potser, un toc d'alarma, una mica de por, i llavors es va accelerar i es va convertir en el que és un president populista, és un president que connecta amb aquesta bolsa, diguéssim, de vots que té. És molt significant, jo crec, Ricard, que la participació ha estat la més baixa. És molt significant que va haver-hi moltíssims mils de... Jo no dic de socis, perquè dic de seguidors, perquè van anar tanta gent i no van votar que probablement eren estrangers o eren gent que no eren socis. O gent que se n'en fotia. Vaig sentir el Jordi que ahir va dir que no havia votat, que ho havia votat en blanc. Jo tinc dos veïns a la meva escala ahir a Creuín, que el 18, que van anar però van votar en blanc. O sigui, no sé, jo crec que és... Jo crec que és un èxit tremendament personal de Laporta, eh? Però tremendament personal. Yeah. O sigui, i diguéssim que ajudat, impulsat per al seu cunyat, que jo crec que va fer una tasca increïble, i després jo crec també que una mica la imatge durant tota la jornada d'ell rebent des de les 9 del matí fins les 8 de la tarda o 9 de la tarda a tothom, ajudant a l'expresident Puyol a votar, vull dir, els jugadors... va ser, en aquest sentit, jo crec que va ser tot molt descarat, no? I en contra, doncs, hi havia un senyor, molt senyor, no?, que bueno, que a lo millor pensava que li donarien la presidència, no ho sé, o sigui, que li donarien en...
Sí, en massa confiat, Víctor Font.
Sí, bueno, ojo, massa confiat o massa confiat en que no es podia aconseguir, m'entens? Que també és una altra cosa. I després també ho vam dir sempre, no ha sortit el paper, vale? I segon, aquest senyor no té ganes de pujar al ring i fer sang o comportar-se d'una manera que després, durant tot el reste de la seva vida, pues li podia assenyalar com que vostè hi fa una campanya molt sucia i tal, m'entens?
Avui en parlarem també de l'àgora esportiva d'aquest resultat. Emilio, una abraçada, cuida't molt.
A tu, Ricard, una abraçada molt forta.
Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Pare, mira qui et vol felicitar.
Avi, moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Gran. Mini. Gran. Gran. No és mini? És gran i és mini perquè arriba la setmana gran de Mini. Del 16 al 21 de març, emporta't el teu Mini amb fins a 4.000 euros de descompte i més avantatges. Més info a mini.es.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són 2:15 de 9. I el matí arrenca pendent de les vagues de mestres i professors. De seguida anirem sobre el terreny, però són unes protestes que avui estan concentrades a Barcelona i al Baix Llobregat, i això afecta el trànsit. Equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia. Sí, tot i que la circulació encara veiem que està molt complicada, alguns dels talls de primera hora ja s'han aixecat. Són, per exemple, A2 a Cornellà, més de 13 quilòmetres, però encara de cua. Han afectat sobretot la mobilitat de l'A2 i la B23. També la ronda a dalt, a l'altura de Horta, que s'han aixecat en els dos sentits. Els dos, com dèiem, s'han aixecat, però en sentit Llobregat encara complica la circulació perquè repercuteix sobretot el nus de la Trinitat. La C31 des del costat Besòs, amb retenció encara entre Sant Adrià i Montgat, aquest també s'ha aixecat, però a hores d'ara, doncs, l'únic tall que es manté és la C31 a l'altura de plaça Ildefons Cerdà, a l'Hospitalet, a la Gran Via.
I també hi ha línies de busos afectades. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, doncs sí, TMB informa que es desvien els busos de les línies H12, H16, 46, 65 i 109 per aquest tall que ens deia ara la Txell a la zona de la plaça d'Ildefons Cerdà. En canvi, ja s'ha restablert la circulació de busos pel lateral de la Ronda de Dalt a la zona de la Vall d'Hebron.
I també pendents avui de les comarques de Girona per si es reprèn la llum al Ripollès i al Baix Empordà. Hi ha més de 2.000 usuaris afectats a aquesta hora. Última hora, Girona, Fèlix Martín. Bon dia, Fèlix. Doncs no tenim el Fèlix Martín. De seguida intentarem actualitzar el que està passant al Ripollès i al Baix, al Ripollès i al Baix Empordà. I a Madrid avui és dia d'anàlisi també de resultats de les eleccions a Castella i Lleó, però també de reunions amb sectors afectats per la guerra a l'Iran. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol continua escoltant les demandes dels sectors més exposats a la pujada dels combustibles. Avui el ministre d'Agricultura i el d'Economia es veuen amb pescadors, també amb diferents sectors de la indústria alimentària. La Moncloa continua fent seguiment dels preus i promet mesures directes per compensar el preu del combustible als sectors professionals més exposats, però també per frenar l'augment de la factura de la llum a la resta. El que no preveu és topar els preus, unes mesures a les que de moment no posen data.
I aquesta nit també ha estat llarga a València, en plenes falles. Avui és el dia de la plantar. València, Alba Barbosa, bon dia.
Bon dia, sí, València ja s'ha despertat amb les 700 falles plantades, preparades perquè aquest matí el jurat comenci a valorar-les. N'hi ha per tot arreu, i entre les més simbòliques, la falla de l'Ajuntament, que és una figura de 27 metres d'altura, de Charles Chaplin, crítica amb els conflictes bèl·lics. Tots aquests monuments es cremaran dijous a la nit, excepte el ninot indultat, que se salvarà de les flames. Aquesta festa és patrimoni immaterial de la humanitat des de fa 10 anys.
Quina és la teva preferida, Alba?
Doncs aquesta de Charles Chaplin, de moment, sí, aquí a la plaça de l'Ajuntament.
Ara l'estic veient i és espectacular, realment, eh?
És molt alta, sí.
No ens has convidat, per cert, tot l'equip del matí. Estem esperant encara la invitació oficial.
Home, teniu temps d'arribar, eh?
Això...
Fins dijous a la nit no es cremen.
Clar, és per Sant Josep, no? Es cremen, sí?
Sí, exacte, el dia 19, a la
molt
nit.
Bé, sí, ja ens ho explicaràs, Alba, gràcies.
Vinga, fins ara.
I de seguida parlarem també de les protestes a l'educació, però què més tindrem avui al programa? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem de la pel·lícula Torrente Presidente i la polèmica que ha comportat. Ho farem amb el periodista Jordi Évole i també amb el crític cinematogràfic Àlex Gorina. També connectarem amb l'Iran, amb l'enviat especial a Teheran, Joan Roura, l'enviat especial de TV3, per saber-ne l'última hora, i Agora Esportiva, l'endemà de les eleccions al Barça. Avui Agora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel i Joel Díaz.
Serà a partir de les 10 del matí. Tornem a Girona ara sí. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè avui hem de veure si es reprèn la llum al Ripollès i al Baix Empordà. Hi ha més de 2.000 usuaris afectats.
Exacte. Fa poca estona, però ja ens han confirmat des d'Endesa que ara s'ha reduït aquesta xifra i que són uns 1.500 els abonats sense llum a les comarques de Girona, d'habitatges com de negocis, la majoria al Baix Empordà, i uns 500 al Ripollès. Amb la sortida del sol aquest matí, doncs, s'han afegit més operaris, aquests treballs de reparació de les línies afectades per la ventada, en col·laboració amb els bombers, que continuen retirant aquest matí arbres i branques. Des de la companyia destaquen també que això ha de permetre accelerar els treballs de reposició del servei. A la ciutat de Girona també situació tranquil·la ara al matí, després de les ventades d'ahir, també amb arbres caiguts, i les queixes de l'alcalde els sentíem aquest matí a Catalunya Ràdio, perquè des d'emergències no van avisar ni van enviar cap missatge és alert.
D'aquí a pocs minuts en parlarem de tot plegat a l'Àgora, amb Pau Llonc, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui, Eloi Cordomí? Bon dia.
Bon dia. Doncs avui menys vent. Encara en fa a la zona de l'Empordà, el Pirineu i el sud de Catalunya. La idea és que el del Pirineu i el del sud aniran desapareixent abans del migdia, i sí que la tramuntana encara bufarà durant pràcticament tot el dia, el vespre ja en calma, tot plegat amb una temperatura que és baixa aquesta hora. A l'interior, a la meitat nord de Catalunya, hi ha fins i tot glaçades, però la idea és que també el termòmetre anirà enfilant-se fins a valors de 18 a 20 graus en molts llocs del litoral, del prelitoral i fins i tot també de les comarques de Ponent, amb aquest temps assolellat que es mantindrà avui, demà i tot el que resta de setmana encara tranquil·litat, potser amb alguns núvols a mitja setmana, algun ruixadet puntual, però serà una setmana francament estable.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, poca vergonya de tardor, era fresca. Avui dilluns, un Enigmàrius onomàstic, el cognom català que hauríem d'associar a Celsius i a Kelvin, de quatre lletres. El cognom català que hauríem d'associar a Celsius i a Kelvin, quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Després de l'èxit de Les hijas de la criada, Sonsoles Sonega torna amb Llevarat un hombre, la història d'una dona valenta que va desafiar el seu destí. Llevarat un hombre de Sonsoles Sonega, Editorial Planeta.
La guerra d'Ucraïna també ha entrat a les escoles russes.
Tu hauràs de gravar en vídeo com els nens llegeixen poemes sobre la victòria o una cosa així.
Per conquerir la ment dels nens.
Faria servir la meva càmera per gravar l'abisme en què estàvem caient.
Premi BAFTA i nominat a l'Òscar al millor documental. Mr. Nobody contra Putin. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es. Peugeot.
Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada... posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, l'advocada Montserrat Nebrera i la sindicalista Afra Blanco.
I el Pau avui no ha vingut a l'estudi, l'Afra no ve habitualment, i per tant s'ha perdut l'estrena d'aquest nou estudi. Què us sembla, David, Montserrat?
Mastromidoscòpic, jo m'he hagut de posar unes...
Sí, vas amb ulleres de sol.
Bueno, primer perquè segurament m'estan veient des d'algun lloc amb una pinta d'haver-me despertat fa poc. I després perquè hi ha tanta llum que això sembla una sí. Sala de ratjos UVA, que no hi he utilitzat mai.
Hauràs de venir, Pau, un dia.
Sí, home, ja vindré, a veure que no m'agafi un atac d'epilèpsia per això, eh? No.
És estrena, aquest és el primer programa.
És la primera estrena, sí, sí.
Mira que bé.
Sí, sí. I Afra, també et convidarem un dia que ho veguis en directe, perquè és espectacular. Pensava que venies de l'after de la porta, Montserrat, no.
No m'han convidat. Hagués anat. Sí? Jo celebro que el Jan continuï sent president. Ell no sap per què, però jo sí. A mi m'agrada el Jan Laporta.
T'agrada l'estil Laporta?
M'agrada molt l'estil Laporta. Amb totes les seves ombres, que les té, però m'agrada. Yeah. I, per tant, me n'alegro molt que hagi guanyat.
Doncs mira. Després en parlarem, però abans hem de començar parlant d'aquesta setmana de vaga de mestres i professors. Perquè cada dia hi haurà docents arreu del país que aturaran la seva activitat i avui és el torn de Barcelona i el Baix Llobregat. És una protesta que, com sentíem fa un moment, està afectant molt la mobilitat. La vaga de la convoca l'USTEC, el sindicat majoritari i la CGT, que rebutgen l'acord del govern amb la UGT i Comissions Obreres. Anem en directe a l'Institut Montserrat de Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí l'activitat al centre es manté sota mínims. Avui hi ha pocs alumnes i ens diuen que pràcticament la meitat del professorat que havia de ser aquí a primera hora del matí s'hauria sumat a aquesta convocatòria de vaga. És una xifra similar, ens diuen, a la que ja hi va haver a l'anterior jornada de vaga i manifestacions, la de l'11 de setembre, que ha sigut una mica doncs aquest punt de referència, aquesta vaga històrica del sector. Ens diuen aquí que hi ha malestar per l'acord. Des del centre, per exemple, lamenten que s'hagi posat molt el focus en el sou quan el que ells perceben aquí en el seu dia a dia és la falta de recursos per atendre la diversitat i unes ràtios massa altes a les aules. Aquí, per exemple, ens diuen que també es plantegen deixar de fer sortides i colònies i que la jornada de portes obertes es fa en dissabte, per tant que ells ja es fan responsables, diuen, d'oferir part del seu temps perquè estan compromesos amb l'educació. També ens diuen que van constituir una assemblea ara fa una setmana i que una mica el que han percebut és que a la ciutat els centres aniran organitzant aquestes assemblees per fer xarxa. Volen que s'escoltin directament les seves reivindicacions sense intermediaris. En tot cas, si ens serveix aquest institut de referència i, per tant, avui hi ha un bon seguiment d'aquesta mobilització. Això afavoreix els sindicats que mantenen aquestes 5 convocatòries de vaga, els 4 sindicats que s'oposen a l'acord signat fa una setmana i que tenen com a objectiu final que el Departament d'Educació se senti obligat a tornar a seure a la taula de negociació.
I línies obertes també per escoltar-vos a vosaltres, si sou professors o també pares que vulguin dir-li la seva. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Anem ara fins a l'Escola Cervantes, al districte de la Ciutat Vella de Barcelona. Lara García, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs ara mateix hi ha un ambient molt tranquil en aquesta escola. Encara falten 10 minuts perquè comencin a arribar els primers alumnes. Tot i així, l'escola de direcció va recomanar a les famílies que aquests dies de vaga, en mesura del que poguessin, no portessin els fills a l'escola perquè doncs, assegurar que els professors puguin atendre bé a tots els nens que vinguessin. Som ara mateix amb la Magda Martí, que és professora i directora d'aquest centre. Bon dia, Magda.
Bon dia.
Tu no fas vaga, ets avui aquí a l'escola. Per què no fas vaga?
Jo no faig vaga perquè estic molt d'acord en alguns punts de les mobilitzacions, però molt en desacord en un dels punts. I això fa que no pugui recolzar aquesta vaga.
Quin és aquest punt?
A veure, els punts que jo recolzo, començo per aquí, són que bé, evidentment penso que cal augmentar els recursos per tirar endavant la inclusió, que hem de recuperar el poder adquisitiu, no pot ser que siguem els tercers per la cua a l'estat espanyol pel que fa a sou. Aquests són els punts que jo recolzo. I el que no puc recolzar de cap manera és la retallada importantíssima que es fa de les places perfilades.
Què són aquestes places perfilades?
Les places perfilades són llocs de treball que docent que els centres podem definir segons les necessitats que té l'escola. Són places que no es cobreixen per antiguitat, com la resta, sinó que es valoren els requisits professionals. Llavors, les direccions publiquem aquestes places i els candidats i candidates que compleixen els requisits i que creuen que s'alineen amb el projecte educatiu d'un centre poden sol·licitar una entrevista i d'entre els docents que s'hi presenten se'n pot seleccionar un o una. La finalitat d'aquestes places és totalment pedagògica. Es tracta de docents que ajuden a impulsar i tirar endavant projectes educatius.
És a dir, que són places que els centres públics podeu escollir. És a dir, podeu triar quin professor ocupa aquella plaça, que d'altra manera no es pot.
Sí, podem triar, però seguint unes directrius. Les hem de publicar, ens les han d'acceptar, hem de fer el recull de gent que s'hi presenta i d'aquestes triar-ne 5, fer unes entrevistes, o sigui, tot molt, no és una tria a dit.
I pel teu centre per què són importants?
Pel meu centre són molt importants perquè gràcies gràcies a elles tenim el projecte que tenim i l'hem pogut consolidar i tirar endavant. Jo estic seguríssima que sense aquestes places perfilades en aquests moments no tindríem el projecte com és. A tall d'exemple, vull dir, ara nosaltres al Cervantes hem quedat finalistes amb un premi d'educació, del Premi d'Educació del Cercle d'Economia, i vaja, jo puc afirmar que sense les places perfilades no podríem. Això del premi és anecdòtic, però és una evidència de que tenim un bon projecte i aquest bon projecte, en part, és gràcies a les places perfilades.
Un altre dels grans cavalls de batalla dels sindicats han estat demanar millores salarials, millors sous. Què en penses d'això?
Mama, jo aquí estic totalment d'acord, bàsicament perquè per l'evidència de que som els tercers en la cua a l'estat espanyol i el nivell de vida de moltes comunitats autònomes no és el nivell de vida de Catalunya. Jo, més que pujada de sou, m'agrada parlar de recuperar poder adquisitiu, no? Recuperar el poder adquisitiu i anivellar-nos a un poder adquisitiu més actualitzat.
Magda, hi preveus un gran seguiment de la vaga avui a l'escola?
A veure, hem de tenir en compte que els treballadors i treballadores no tenen per què avisar que faran vaga. O sigui, jo ara encara no són les 9, no sé quants mestres es presentaran. El que sí que puc dir és que 5, som una plantilla de 18,5, 5 han avisat que faran vaga i no vindran, però ara no et puc dir si n'hi haurà algun més. El que també sé és que divendres hi haurà molt més seguiment que avui.
Magda, gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies també a Lara García per acompanyar-nos. Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4, si voleu dir la vostra. Per exemple, saludem la Bet. Bet, bon dia.
Bon dia.
Tu ets professora, Bet.
Sí, jo soc orientadora de secundària.
I faràs vaga avui?
I tant, avui i el divendres.
I per què?
Doncs perquè de moment no hi ha una resposta del govern a les nostres demandes. Les demandes que fem als docents. Per tant, com que no és suficient, continuarem fent vaga fins a guanyar.
Demaneu menys ràtios, menys burocràcia i recuperar encara més poder adquisitiu.
I sobretot els recursos reals, tant humans com materials, per poder atendre l'alumnat de manera digna, perquè per moltes aquesta és la principal demanda.
Com és el teu institut?
Doncs jo treballo en un institut de màxima complexitat, en un entorn on hi ha molta complexitat social, perquè és un barri amb molta vulnerabilitat econòmica i un barri que pateix moltes violències estructurals. Aleshores, treballar i acompanyar educativament és complexa, perquè sentim la majoria que estem en una situació de que apaguem focs, però que no podem educar. Per falta de recursos. Acompanyem una complexitat social molt elevada, però sense els recursos necessaris per fer-ho de manera digna i com l'alumnat els mereix.
Clar, però al final, Bet, és a dir, si m'estàs parlant d'un institut en què hi ha una complexitat molt alta, per molt que hi hagi molts recursos, necessiteu molts recursos, s'entenc, per fer front a aquesta complexitat, no?
Molts recursos i una xarxa que no estigui col·lapsada, no? És a dir, no estem parlant només de recursos educatius, sinó una xarxa dels recursos de salut, de recursos socials, no?, de l'entorn que també pugui respondre i que tampoc estigui col·lapsat.
No sé si en aquest sentit creus que s'ha de revisar l'escola inclusiva.
S'ha de revisar l'escola inclusiva perquè el decret no s'està complint des del dia que es va signar i és fonamental. Realment, perquè l'alumnat pugui ser acompanyat com es mereix, es necessita activar tots els recursos i tot el que realment diu la llei, des d'infantil fins a la postobligatòria.
Bet Canal, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Bona jornada.
Gràcies. Adéu.
Amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i amb Bafra Blanco a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. David.
Bé, aquesta vaga fa temps que s'arrossega. Hi ha hagut un pacte entre el govern i, diguéssim, i els sindicats generals i no els corporatius, i, per tant, estem en aquesta situació dual. Jo vull recordar que el principal problema que té l'escola pública és un problema d'eficàcia. Tenim els ratis del que ha de ser l'escola. de coneixements i d'alumnes, que en aquests moments és molt preocupant, des de ja fa alguns anys, molt preocupant. Llavors, jo entenc totes les discussions de poder adquisitiu, tinc tot aquest tema de discussions que es passen amb tots els col·lectius, ho entenc perfectament, però trobo a faltar que hi hagi un debat sobre el model de l'escola de fons. Per exemple, aquí s'han tocat dos temes per mi molt importants. El primer, aquest de la inclusió, és evident que el tema de la immigració planteja uns reptes bestials en l'ensenyament i que està en la base de molts dels problemes que hi estan havent-hi i que, per tant, s'hauria de fer una reflexió molt profunda. No? Hi ha exemples que es diuen quan arriben un percentatge important de nanos de la classe, doncs, que no tenen coneixements prou del català, etc., doncs es produeix una distorsió molt important. Doncs segurament aquest mecanisme d'inclusió s'ha de repensar. O, per exemple, el que deia l'altra professora de l'altre centre, la importància de les places perfilades, que van contra l'estandardització funcionarial que tothom vol, que és la llei del xusco. Això jo puc entendre corporativament que hi vulguin la llei del xusco, però és molt important, tant a les escoles, però passa el mateix en el món universitari, doncs que es puguin fitxar gent específica per vàlues i per feines i per formacions específiques. Ho entenc perfectament i això ajuda. Aplicar la llei del xusco en determinats estaments crec que és negatiu, no? Per tant, s'entén perfectament.